Tornem al Sant Cugat a Fons, són les 10 i 6 minuts. És moment, com és habitual els dimarts, de parlar d'esport. D'esport, en aquest cas, també aficionat. Avui toca, cada setmana anem canviant. Aquesta setmana toca el pàdel. Roger Badia, director esportiu del Club Esportiu Vall d'Oreix. Benvingut.
Gràcies, bon dia, benvingut.
Avui, una de les coses, volem parlar de diverses coses, però començarem parlant en general d'aquest esport. Vam parlar també del running amb el Xavier Requeno, vam parlar també d'excursions per la muntanya amb el Pau García. L'altre esport de moda, la gent fa running, fa això que li diuen ara de trail running, que és córrer per la muntanya, però no sé per què li canviem el nom en anglès. L'altre esport de moda, que gairebé juga tothom, és el pàdel. Fins ara es parlava d'un esport emergent. Ja no és un esport emergent, no? És un esport consolidat.
Sí, jo crec que inclús que estem en una etapa, si m'haig d'opinar, de maduresa. Jo crec que estem arribant a un tope de participació, de tornejos, de lligues, de moltes coses. I, bueno, ara els propers anys crec que assistirem a una actualització...
Acosta't una mica més al micro.
Sí.
Ara sí.
Se'm sent ara? Perdó, ara sí. Perdó. Sí. Deia que per mi ara, si és d'una opinió, estem en una etapa de maduresa on els propers anys assistirem aviam com evoluciona tot, no? A nivell de participants, organització de tornejos, crec que s'hauran d'anar actualitzant coses perquè la gent segueixi igual de motivada i els clubs doncs siguem sent competitius, no?
I què té el pàdel que el fa tan atractiu per tots els nivells, totes les edats, totes les situacions, perquè al principi era com un esport per persones, jugaven persones de classe alta, diguem-ne, però el juga tothom. Què té el pàdel?
Bueno, jo crec que això ho ha dit ja molta gent i crec que no dic res de nou. Primer, que és un esport molt social, juguen quatre pel seu fet de jugar quatre, amb una pista molt petita, que inclús es pot parlar, no dic mentre es juga, però que és molt fàcil doncs, comentar les jugades, tècnicament també és més senzill, una cosa és que ho facis molt bé tècnicament o no, però per passar la pilota a l'altre costat i fer un partit, pots fer-ho relativament ràpid, no? Hi ha altres esports que això, per exemple el tennis, és molt més complicada, la tècnica és més complicada, està un sol, llavors...
Bueno, i si fa un any que no juga, si no...
Això ja n'hi et dic, exacte. Llavors el pàdel té això, i bueno, a part és que per amics, després al C4 s'ajunten doncs, per fer la cervesa, bueno, tot és com més social, i jo crec que actualment la gent, amb la societat en què vivim, que es mou tan de pressa, amb tants canvis... Doncs home, el tema aquest és motivant, no? Ja dic que tècnicament a sobre et permet doncs, jugar al teu nivell molt, molt ràpidament. I pels nanos és el mateix. Sempre han tingut el hàndicap de la competició amb esports, no? El futbol, per mi, un dels motius pel qual té èxit és perquè ràpidament poden competir. Els nanos faran millor o pitjor, però poden estar dins un equip, poden estar i tal. I el pàdel això ho té. Llavors els nanos poden estar jugant molt ràpidament.
De fet, avui volem parlar precisament de com funciona una escola de pàdel, per si algú no ho ha après. Sí. No sap com funciona, potser és... per exemple, sovint hem vist, els que hem estat en el món del tennis, hem vist diferents tipus de classes, no? Menys gent, més gent, però que pot passar que hi ha molta gent a la pista. En el cas del pàdel, els nens comencen jugant menys nens a la pista, que és més petita.
Bueno, aviam, clar, tot depèn de la instal·lació i de la filosofia, no? Com a filosofia ideal seria poder treballar 3-4 per pista d'un nivell perquè el nano, doncs, bueno, toca més pilota, pots fer més dinàmic i tot, però clar, hi ha instal·lacions que això no s'ho poden permetre. No és el mateix un club que té, com el nostre, 12 pistes que un club que en té 3. Llavors, si tens a l'escola un determinat número, el millor és de ficar 6 o 7 nens per pista i aquí és on està... Entenc jo la qualitat o el saber fer de l'entrenador per motivar i que la classe sigui dinàmica i s'aprengui una mica. Però vaja, aviam, està clar que per les dimensions de la pista, quanta menys gent hi hagi, amb un mínim de 3 o 4, doncs els nanos més pilota tocaran. Al final es tracta de fer-ho dinàmic.
I com s'organitza una escola? És a dir, deies que comencen a competir de seguida. Quina mena de tornejos hi ha en aquest cas?
Bueno, jo crec que això, aquí hi ha un camí amb molt recorregut a fer encara, molt recorregut, perquè, per exemple, a nivell federatiu, el que parlem de nanos, hi ha el torneig de menors, que té molt d'èxit el circuit de menors, i hi ha moltes parelles, però això és per quan ja es té un cert nivell del nen, i després moltíssims nens que potser no tenen aquest nivell encara, per incentivar-los, per mi hi ha una mancança, no? Llavors hi ha iniciatives privades, que hi ha, per exemple, nosaltres participem a les lligues del Padel Kids, que es diu, que són inicis a la competició. Llavors això va molt bé, perquè gairebé cada setmana doncs, juguen els nanos, però és molt a nivell privat. Jo insisteixo que hi ha molt recorregut, segurament per la part federativa, i també doncs, bueno, doncs, gent que tingui iniciativa de cuidar-ho bé, perquè els nanos ja dic que tenen ganes de competir.
Parlaves abans del futbol com a un exemple de competir de seguida. Estan molt estructurades les lligues, són campionats
lligues escolars,
de seguida, forma molt natural, diguem, els equips es van conformant, es fiquen en lligues potser amb el pas dels anys, quan, clar, ha sigut un esport que ha explotat, es anirà situant.
Bueno, aviam, jo sóc, a mi m'agradaria, és una mica com esports de raqueta, com el tennis i tot això, que hi ha equips que juguen cada setmana per tota Catalunya, hi ha els clubs doncs van a jugar amb el seu equipet, esperem que sigui així, no? Però insisteixo que hi ha molt recorregut encara per fer, primer perquè ha d'agafar més solera, els nens poder també encara han d'agafar una mica més de nivell, i després no ens podem oblidar que hi ha moltíssima gent amateur que participa, que, o sigui, que juga, i els tornejos, normalment aquests tipus de tornejos juguen els caps de setmana, i potser juga al matí, i si no tens moltes pistes doncs ja tens un problema de distribució, perquè no se't queixin els socis o els abonats o els que venen a jugar amb uns equips per motivar l'escola o el soci, i bueno, jo crec que això és el que anirem veient els propers anys.
Hi ha un altre tema, amb el tema de les pistes, que els clubs de tennis especialment, el pàdel ha anat guanyant terreny a les
una
pistes
de
tennis.
Sí, una miqueta, sí.
És genèric, tu que coneixes aquest món, sí. passa tot arreu, que pistes de tennis que es converteixen en pàdel...
Bueno, sí, ha passat bastant genèric, m'atreveria a dir a gairebé tots els clubs de Catalunya, o gairebé tots, per una necessitat de supervivència. Els clubs, per mi, pel meu entendre, els clubs de tennis han canviat. No és, abans, feia anys, eren clubs de tennis. Ara, per mi, el meu parer, s'han convertit en clubs més poliesportius, no? S'ha de fer una miqueta de fitness, cuidar el fitness, cuidar doncs, el pàdel, però si pots fer futbol, algunes activitats que generi gent, que generi moviment, etcètera, no? Bon ambient i tot. Què ha passat amb el pàdel? Doncs clar, que els clubs han vist això, els que han dit, ostres, aviam, si el tennis està baixant, hem de tenir el pàdel que està pujant, i si no tenim espais, doncs l'hem de treure d'algun lloc, i llavors la majoria ha decidit, doncs, potser pistes que no s'utilitzaven, o fer-les de pàdel, sí, això ha passat a quasi tots els clubs.
D'aquesta manera també entenc que permet que l'escola de pàdel creixi. Vosaltres, des de la vostra perspectiva, en quins anys datem, diguem-ne, l'augment aquest de nens a l'escola? És a dir, quan fa que dius, ostres, està començant a funcionar això?
Bueno, a nosaltres ens va costar, ara tot és aquí a Sant Cugat, sobretot, és molt maco perquè, ostres, tens el complex, tens l'Augusta, tens el júnior, tens, bueno, estem nosaltres, està en natació, hi ha molt, molt aquí d'esport i tal. Però jo recordo a l'inici quan entre els tècnics teníem doncs la lluita de dir, escolteu, hem d'engegar bé l'escola, perquè l'escola, els nanos, no ens donem compte que serà la base, com ha passat amb el tennis, i jo crec que vam estar a temps. De fet, sempre ens hem mantingut amb uns 60-70 nanos a l'escola, que això genera molt moviment, perquè els pares després doncs aprofiten per fer la partida, ells, o anar al gimnàs, el que deia, no? I clar, ens va costar una mica a nivell de canviar el xip, però jo crec que ja portem anys amb aquesta línia, de que l'escola per nosaltres és un dels pilars, no dic el pilar bàsic perquè tenim molts equips, tenim moltes classes particulars, moltes coses, però és un dels pilars del pàdel del nostre club.
És el que assegura també que hi hagi vida constant, no?
Bueno, els nanos al final són els que, bueno, no invento res de nou, si no hi ha nanos jo crec que estem malament. Els nanos al final, la gent gran o les parelles més joves, sempre hi seran. Hi haurà un, l'altre, però els nanos petits són els que aporten això als equips, la il·lusió, es van fent grans però segueixen al club. Bueno, és tot un procés.
I al final del camí de l'escola, no? El sí. tenis, tothom té la imatge, els referents, no? que estan a primer nivell mundial. Sí. En aquest cas, quins referents tenen els nens?
Home, tenen bastants. Aviam, jo crec que tenen el Vela, tenen la, bueno, per exemple, hi ha moltes jugadores aquí, la Marrero, que és de Sant Cugat, bueno, hi ha molts. Jo crec que el hàndicap que té una miqueta el pàdel és que, clar, tampoc està a la visa tant. Llavors, avui en dia, en un món, com sempre, no? Però el fet de sortir per la televisió ja fa que et coneguin, no? Però vaja, referents ja bastant. També es fan tornejos, per exemple, nosaltres fem supergrans slams, però hi ha algun World Padel Tour que es fa, doncs, el polo, per dir alguna cosa, i assisteix molta gent, també. I tot això motiva molt, no? Però, va, clar, encara també, com dic, ha d'haver-hi molt recorregut de tot això. No és fàcil. També és un esport, trobo, molt social. I llavors, per exemple, clar, guanyar diners en la competició també costa, clar, perquè un nano es dediqui a competir i guanyar algú de diners, no és com el tennis, que encara pots fer alguna cosa, no? És difícil, això ho veurem els propers anys, jo crec.
I en aquest sentit, els nanos, quan a l'escola, què és el que costa més que aprenguin, o què és el més important que se'ls ensenya en aquesta... els punts dèbils, aquells que dius, a vegades amb el tennis dius, ostres, potser sí. El cap és el més important, perquè sí. És molt fàcil marxar al partit.
Sí. Jo la meva opinió, te la dic molt sincerament, tècnicament els nanos, uns aprendran uns més ràpid, menys ràpid, cada nano, per mi, segueix la seva evolució, i un que potser no tècnicament sembla que li costi, de cop i volta en 2 o 3 anys està jugant. Això per mi no és cap problema. El problema per mi és mentalitzar-se que el pad és un esport d'equip, que juguen dos i que tens un company, i que aquest company també falla pilotes com tu, guanya pilotes com tu, té moments bons, i això de vegades costa molt assimilar pel nano. Ens costa als adults, doncs el nano, imagina't, de dir, ostres, tal, per què has perdut? Perquè ha fallat molt l'altre, sempre és culpa de l'altre, no? Veig, tu també falles, no? Perquè tal, i per què no fem un discurs positiu d'animar l'altre, vinga, va, ànims, anem aquí, o poder, hem de pujar més a la volea, bueno, coses més tàctiques que siguin missatges positius. I jo crec que els nens han d'aprendre molt això, i quan aprenguin molt això, desenvolupen millor pàdel.
I treballen, suposo, també millor des del punt de vista social.
Clar, home, clar. Però bueno, no vull entrar en polèmica, però de vegades els mateixos pares som els que nosaltres diem, escolta, no et preocupis, fill.
Ara t'ho preguntaré, això. Ara t'ho preguntaré.
Escolta, fill, que tu no et preocupis perquè ha sigut l'altre el que ha fallat, no? I a lo millor no hi ha aquella autocrítica de dir, escolta, avui t'has adormit, l'altre ha jugat molt bé, ha estat molt bé, i tu en un moment determinat t'has adormit i potser has fallat més del compte, o no has canviat aquesta manera de jugar, perquè hi pensi, no ho estic dient com a mesura, però això és molt, és difícil, és difícil.
I els pares?
I els pares, com tots els esports, hi ha pares molt coherents, hi ha pares més permissius, hi ha pares molt febres, que jo els dic, i bueno, aviam, els pares fan un rol molt important, en molts nivells, no? Jo sempre dic, ostres, són els que t'acompanyen normalment als tornejos més, els que et paguen els entrenaments.
Ah, sí, això sí, és bastant important.
Fan moltes coses i, per tant, poden exigir una mica. Jo entenc, com a pare, però clar, quina exigència li pots exigir al teu fill? Jo crec que l'única exigència és que hi hagi bona actitud, bueno, doncs que siguis puntual, que respectis a l'entrenador, que respectis a tal. Aquesta és l'exigència. Exigència de guanyar o perdre, o de que l'altre... que aquí és on per mi discrepo de pares, no dic tothom, no vull generalitzar ni crear polèmica, que de vegades no tenen aquest xip, i llavors els entrenadors hem d'intentar, doncs, inculcar aquest xip, de dir, no agobis el teu fill, que al final no voldrà veure una pala, perquè l'agobiaràs tant que no voldrà veure una pala.
I l'altra opció, que en el cas quan jo jugava a tennis, la meva mare no em venia a veure perquè, perquè deia que no em comportava com havia de comportar la pista. Bueno. I ara, amb els anys, veig que té raó.
Que té raó, clar. Sí, doncs per aquí va la cosa.
Doncs
sí, sí.
En aquest cas, parlàvem d'escola, però també en general, a nivell d'amateur, que sí. Hi ha moltíssima gent que hi juga. Pel que fa als tornejos, també sí. Hem notat una explosió de tornejos cada 2 o 3 anys.
Sí, això també canviarà, jo crec que ja està canviant, jo crec.
En quin sentit?
Bueno, perquè aviam, el pastís és el que hi ha, i quan hi ha tants tornejos, tant, hi ha sobretot un circuit, o sigui, hi ha dos circuits, un amateur, que hi ha tornejos molt ben muntats, per no dir noms i no deixar-me ningú que no senti, hi ha tornejos ben muntats, i la federació també organitza molt bons tornejos, i els participants són els que són, i el que no pot fer una persona és jugar cada setmana, perquè la persona que juga cada setmana és que només té feina, o sigui, acaba la feina i va a jugar, i no tothom...
Es deixarà l'espatlla al final.
Doncs. Clar, llavors, clar, aviam, arriba un moment que això s'haurà d'organitzar. Qui ho farà? Ja ho veurem. També és el que jo dic, que ho veurem els propers anys, com es reorganitza això. També jo sóc dels que pensa que la gent cada vegada, alguns, més que competir i acabar a les 12 de nit o a la 1, que de vegades passa això, i això és dur, per mi és una cosa que els que fem esport és difícil de comprendre, que tornis a casa a la 1 o a les 2, un dia pots tornar, però no quasi cada dia. Clar, tot
a
això,
nivell familiar.
A nivell familiar, dic, bueno, inclús si no tens família, igualment el normal és que tu, quan practiquis esport, acabis a una hora prudent, però bueno, és el mercat, i jo crec que tot això és el que s'haurà d'anar ajustant. Com? No ho sé, ho anirem veient entre tots com ho fem.
Sí, home, és evident que cada esport ha d'anar trobant el seu camí, és un esport molt nou. Sí. N'anirem parlant durant aquesta temporada, parlarem d'aspectes més concrets. Avui hem fet una mica d'introducció sobre aquestes
molt
escoles
bé.
De pàdel i com han de, com funcioneu, com, i de quina manera, doncs, si algú, per exemple, tenia la intenció d'apuntar el seu fill al pàdel, doncs avui n'ha pres una mica més.
Molt bé.
És una bona opció el Club Esportiu Vallès, com molts altres que han.
Sí, a mi tant. Aviam, nosaltres, com és normal, ens pensem que som els millors, perquè si no malament aniríem, però som conscients que aquí a Sant Cugat hi ha molta gent que treballa bé, molt bons clubs, i bueno, són les regles del joc, no passa res.
Doncs Roger Badia, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Ara el que farem és no deixarem l'esport, perquè escoltarem una entrevista que li va fer el nostre company Martí González a Josep Senyer, el jugador de la Cultural Leonesa, que el proper 31 d'octubre, si no m'equivoco, crec que és dimecres que ve, o el dia 30, ara no me'n recordo del dia exacte, jugarà contra el Barça en aquesta eliminatòria de la Copa del Rei.
Molt bé, gràcies per convidar-nos. Gràcies.
Estem amb Josep Senyer, jugador santcugatenc de la Cultural Leonesa. Bon dia, Josep.
Bon dia.
Sorteig de Copa del Rei i us ha tocat la grossa, com es diu popularment, no? El Barça. Què en penses? Quines primeres sensacions tens?
Bueno, ens tocarà treballar dur. Bones sensacions, perquè bueno, és el que volíem tots els de segona B, que estàvem al sorteig, jugar contra el Barça, jugar contra el Madrid, contra l'Atlètic de Madrid, bueno, equips grans, que s'omplin l'estadi i que puguem gaudir del partit, i que també la gent que vingui aquí a l'estadi que pugui gaudir de veure un equip com aquest a l'estadi.
Perquè com encareu una eliminatòria com aquesta? Creieu que podeu tenir opcions, tenint en compte potser que els setzens al Barça juga amb alguns jugadors menys habituals?
Bueno, evidentment tenim la il·lusió de passar, però sabem que, home, que serà bastant complicat. Sí que és veritat que el Barça, pues, m'imagino que rotarà moltíssims jugadors, però aquest any té l'amplitud de plantilla que no havia tingut altres anys, i que bueno, té grans jugadors també que no són tan habituals.
Aquesta eliminatòria serà el 31 d'octubre l'anada i el 5 de desembre la tornada. Creus que afecta també que hi hagi tanta separació entre els dos partits d'anada i tornada?
Bueno, no crec que pugui afectar. El millor per nosaltres i per tots els equips de segona B, inclús pel Sant Andreu, que també s'ha classificat, seria jugar a partit únic. Crec que sí que tindria més possibilitats de passar, però bueno, al final, que hi hagi més marge de temps entre un partit i l'altre, no crec que pugui afectar en els plans dels equips.
Mm-hmm. I com creus, com encara un equip com la Cultural Leonesa, que ara esteu, com deies, a segona B, una eliminatòria com aquesta?
Bueno, sobretot amb il·lusió, amb la intenció de gaudir pues, d'un parell de partits, de poder jugar contra un equip com el Barça. Pues, aquí al Reino de Déu intentarem pues, fer-los un partit incòmode perquè no se sentin còmodes, i al Camp Nou, bueno, pues, depenent del resultat que portem d'aquí, pues, anirem a gaudir també d'un escenari que no juga tots els dies allà.
De fet, tu ja t'has enfrontat al Barça i en concret al Camp Nou vas ser titular, de fet, quan estaves al Celta, l'anterior equip on militaves. Com recordes aquell partit?
Bueno, pues un partit molt especial, pues per ser l'escenari que era, per jugar contra els jugadors que estaven a l'equip i bueno, al final pues és molt especial jugar contra aquests equips perquè des de petit somies pues jugar a primera divisió, jugar contra equips que tinguin els millors jugadors del món i bueno, pues el Barça és el millor cas.
Bueno, més enllà de la Copa del Rei ja, aquest any esteu a segona B, però veu baixar de segona A, que ja hi eres l'any passat a la Cultural Leonesa. Com estan en aquesta temporada de moment?
Bueno, ara bé, els últims partits, la veritat que hem reconduït una miqueta la situació perquè no vam començar gaire bé i la veritat que ara pues, ens estem pues, coneixent més si cap als jugadors i crec que anem per bon camí.
I a nivell personal, estàs content a León? És el teu segon any allà, com deia?
Sí, bueno, jo van haver-hi opcions de sortir a l'estiu, el club va considerar que no eren bones opcions i al final bueno, pues no va haver-hi pues, acord entre els clubs que em volien i la Cultural. I, bueno, al final pues, l'opció de quedar-me pues, era la més factible i així va ser.
Perquè tu has jugat a primera, com dèiem, amb el Celta, de fet va jugar en Lliga contra el Barça, en concret de titular al Camp Nou. Com es passa aquest procés de passar de primera a jugar a segona B? No sé si tens esperança també de tornar a jugar a un equip de primera divisió.
Sí, clar, tinc esperances, sobretot, bueno, la temporada que vaig fer l'any passat, pues, crec que em vaig guanyar la possibilitat de tornar a primera divisió, al final, bueno, pues, no es va donar per circumstàncies externes i, bueno, pues, al final jo treballo dia a dia per tornar a poder jugar el que vull.
Doncs Josep Sagnier, jugador santcoatenc de la Cultural Leonesa, que s'enfrontarà, recordem, al Barça als 16ens de la Copa del Rei. Moltes gràcies per atendre'ns a Cugat.cat i molta sort també per l'eliminatòria i també pel que resta de temporada.
Molt bé, moltes gràcies.